Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez, 12 i 20. Arribem puntuals com sempre, comencem setmana, dilluns, avui, 19 de març del 2018. Per tant, felicitats a tots els pares, felicitats a tots els Joseps, Pepites i variacions de tots aquests noms, que en tenim força, segur que en coneixeu algun, si no us havíeu recordat, doncs sempre s'agraeix, felicitar, que et feliciten, el dia del teu sant. Hores d'ara, escolta, que estem amb 12 graus i tenim la mosca rere l'orella per veure aquests freds que ens han dit que venien, que la neu, que nevarà a partir de 400 metres, de 0, de 700, depèn de l'hora que ho escoltes, els metres pugen i baixen. Aquest matí feia més fresca, evidentment, en feia bastanta més, però hores d'ara estem a 12 graus, buscarem aquesta previsió meteorològica. També l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui amb el Cosme García parlarem ja de la Setmana Santa. Posarem somriures a les cares de la gent i ho farem amb el Joel Carnicer i el Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, obrim la tertúlia d'esports, la radiografia, parlem resultats del cap de setmana. Destitució de Borja Comenys, entrenador del Força Lleida, i d'altres històries relacionades amb els esports. I a dos quarts de dues, la Nacional 240. Atenció, atenció, atenció al tema d'avui. Avui parlem de la felicitat. Sí, avui parlem de la felicitat. I per què parlarem de la felicitat avui a la Nacional 240? Doncs perquè demà arriba la primavera i, a més, és el Dia Mundial de la Felicitat. I parlarem amb un doctor, i parlarem amb una doctora també, que ha fet un estudi de la cultura i de la felicitat, i amb un doctor que també ens explicarà si té relació això de la primavera, la felicitat, i com ens trobem i com ens deixem de trobar. Per tant, si, escolta, creus que, si creus que ets prou feliç, però encara ho pots una mica més, escolta-ho. Si veus que et falta alguna cosa de felicitat, escolta-ho, que igual et donem alguns bons exemples o bones maneres per ser més feliç. En fi, això ho farem de dos quarts de dues fins a les dues. Ara, recordem, 12 graus a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores anirà creixent la nuvolositat d'oest a est del territori lleidatà. Aquesta tarda esperem ja precipitacions, que la nit es faran més generalitzades, sobretot a la meitat nord. La cota de neu ha d'anar baixant. A última hora arribarà als 300 o 400 metres. Per tant, esperem que aquestes precipitacions tinguin forma de neu en general al Pirineu, Vall d'Aran, d'uns 10 centímetres de gruix. Les temperatures no varien gaire, tot i que poden baixar al final del dia. Avui amb màximes de 14 graus, tant a Lleida com a Balaguer. A Tàrrega arribarem als 12 graus. A la Seu arribarem als 10, a Viella en tindrem 9, i el vent, poc a poquet, va intensificant-se. Demà dimarts arriba la primavera. De moment al matí es mantindrà el cel molt ennuvolat. A la tarda aquests núvols aniran desapareixent cap a la meitat nord. Al sud, de fet, esperem un cel poc ennuvolat demà, i per tant a la meitat nord encara hi haurà precipitacions que durant el matí aniran remetent, excepte el Pirineu, on han de persistir la resta del dia, sobretot a la Vall d'Aran. La cota de neu continuarà a 300 o 400 metres. Hi haurà nevades abundants d'uns 10 centímetres encara a primera hora a tot el Pirineu, i durant la resta del dia ja aniran quedant restringides a la Vall d'Aran. Les temperatures baixaran més, esperen mínimes de 2 a Lleida, 1 grau a Balaguer, 0 graus a Tàrrega, 3 sota 0 a Viella, 4 graus negatius a la Seu d'Urgell. I atenció, demà més al vent, que bufarà de nord-oest molt fort. A partir de migdia tindrem avisos taronges en aquest sector, el Pirineu, per ratxes de vent de 100 km per hora. A la resta bufarà vent de l'oest, que podria ser una mica més intens durant la tarda a la meitat sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Estàs informat.
Doncs, evidentment, comencem l'actualitat informativa amb el que hem escoltat, parlant de l'actual, de la previsió meteorològica. Com ja ens ha dit l'Anna Borrell, alerta per nevades que poden baixar més avall dels 400 metres. Les precipitacions de neu començaran a la tarda a Pirineu i Prepirineu i s'estendran de nit matinada a la Catalunya central i bona part del prelitoral. Per tant, ull, no fa massa temps que ja vam tenir el tema de la nevada, que va durar 24 hores, afortunadament, però sembla que es va paralitzar Catalunya. Doncs a veure, aquesta vegada jo crec que no ha de ser. Per tant, crec, a més, demà estem a la primavera. Compte, que això del fred ha de ser ja cosa de 4 dies, però agafeu la jaqueta. Jo avui torno a estar malament de la veu. Per què? Doncs perquè ja havia canviat la jaqueta d'entretemps, perquè això ja està passat. No. Tornarà a fer fred, i n'ha tornat a fer. Escolta, successos del cap de setmana, avui també amb això. Un escalador de 32 anys ferit greu mentre escalava a Àger. Tot apunta que va patir un traumatisme cranioencefàlic després de caure-li una pedra al cap. I un detingut a les Borges Blanques amb més de 2 quilos de marihuana al cotxe i 2.400 euros en metàl·lic. L'individu, un jove de 24 anys, va ser aturat en un control rutinari de seguretat local. Detingut dues vegades en 15 dies per 6 robatoris en casetes de rec del Segrià. És un detingut que actuava a Aitona, Serós i Soses i s'haurien dut cablejat de coure, bateries, automatismes i gasoil. Com sempre dic, i pregunto, no, no és que ho digui, ho pregunto. Deixo aquesta pregunta a l'aire, a veure si algú algun dia me la pot arribar a resoldre. Quantes vegades més ha de robar aquesta persona perquè rebi un escarment i entengui que no s'ha de tornar a robar? Detingut dues vegades en 15 dies per 6 robatoris. O sigui, surt a robatori cada 2-3 dies, més o menys. Fa un robatori, tarda 2 dies a preparar-se el següent, i així durant dues setmanes de manera interrompuda, tenint en compte que l'han detingut entremig dues vegades. Però torna a estar al carrer. I, per tant, com ho hem de fer? És una pregunta que tiro a l'aire. Com ho ha de fer la societat per... Escolta, com li hem de fer entendre que no s'ha de robar? No sé. Detenen al Carràs també dos homes acusats de pescar il·legalment a la conca del riu Segre. Van capturar prop de 1.000 quilos de carpes i silurs amb xarxes i descàrregues elèctriques. Estem com volem, vaja. Merco Lleida tanca l'exercici del 2017 amb un benefici de 32.802 euros i Lleida commemora el centenari del naixement de Maria Aurèlia Capmany amb l'obra Parlàvem d'un somni a la llotja. Parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs en parlarem a partir de la 1, la radiografia, però victòria, ni que sigui els darrers minuts, però victòria de Lleida Esportiu 1-0 davant de l'Ebro. Es queda un punt del play-off. En bàsquet, derrota, Valladolid 75, Força Lleida 60. Divendres i dissabte a la nit, tot i que es va comunicar ahir diumenge, destitució de Borja Comenge com a entrenador del Força Lleida. I amb hoquei, que estan imparables. Asturo hoquei 1, Lleida llista 6. En parlem a partir de la 1 a la radiografia.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I com sempre, fem memòria, ben acompanyats amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia i felicitats, papà.
Sí, tots, home, tots, els pares i els Joseps.
Els Joseps i les Pep, i les Josepes.
Bueno, sí, clar,
Josefines, Pepites.
Pepetes,
a totes. I els papas, te dic felicitats, papà, a tu també.
Sí,
eh?
sí.
Perquè és papà, el Ricard Álvarez, té dos nens preciosos.
Ja fa anys sense voler, eh? Ja fa anys,
Ja s'han fet grandets.
Són petits, però cada any són menys petits. Bueno, és el que té, això d'anar creixent. En fi, Mari Carmen, escolta, fa 25 anys, un dia com avui, 19 de març, però de l'any 93, home, també era el dia del pare.
Sí, el dia del pare, i a més se feien regals, vull dir, hi havia molta promoció de publicitat a la premsa, hi havia moltes falques també de publicitat a les emissores de ràdio, per el dia del pare, perquè compressin cosetes pels
al
pares.
Al final sempre ho acabem convertint tot en un acte
més
comercial.
Cara, podríem dir que més cara fa 25
Imagina't.
Anys, començava llavors aquest boom. Bé, doncs a més, Lleida, Cable, va perdre el recurs contra la Paeria per crear la seva televisió privada. L'empresa va decidir recórrer al Tribunal Suprem. El projecte contemplava cablejar la ciutat per zones. Lleida Cable també va intentar, d'altra banda, posar en marxa aquest tipus d'emissions a Viella i a Puigcerdà. o sigui, a la comarca de la Cerdanya. Per tant, volien no solament Lleida, sinó també tota la zona de la Vall d'Aran i de la Cerdanya.
Era un projecte ambiciós, eh?
Sí, sí, gran, gran. I els treballadors de l'Arnau també eren notícia perquè van traslladar les seves queixes sobre urgències al fiscal. Van denunciar la massificació i precarietat del servei. Manuel Dolz, que era llavors fiscal en cap de l'Audiència Provincial de Lleida, considerava enviar les protestes al síndic. En aquells moments, el síndic era el senyor Anton Canyelles. Lleida també va registrar el gener del 93 una pujada de preus del 0,9%. La xifra era igual a l'augment en l'Estat, en tot l'Estat, i una dècima inferior a Catalunya. La inflació interanual va ser la més baixa des del mes de juny del 88. Vivenda i transport van ser decisius en el índex de Catalunya i Lleida era la segona província catalana més inflacionista. O sigui, que déu-n'hi-do. També es va desarticular una banda que va cometre 6 atracaments a diferents bancs de Lleida. Varen ser detinguts pel robatori al Banc Català de Crèdit situat a Blondel. Des de feia 3 mesos, la policia de 3 províncies els estava investigant. Va aconseguir més de 12 milions de pessetes en els 10 robatoris que se li imputaven.
Caram.
També avui volem acabar aquest espai molt festius, perquè l'último de la fila, recorden aquest grup musical?
Sí.
Seria l'estrella de la Festa Major de Maig de 1993.
Mira.
El grup va presentar en directe Astronomia Raonable. Va ser el dia 7 de maig.
Uh-huh.
Llavors aquest grup estava a la cresta de la ola i aquí era una un noticiot. I també s'han traït, va estrenar el seu nou àlbum, Los Suaves i Els Ilegales, en altres grups, també se van sumar al programa de la Festa Major de Lleida del 93.
Això s'estava anunciant per la de maig. Ara ja sabem què es va fer,
maig,
llavors s'estava anunciant
per
cap de 2 mesos.
I es va fer, ho podem dir. S'han traït, l'último de la fila, Los Ilegales, Los Suaves...
Déu-n'hi-do, eh?
Un gran programa per la Festa Major de maig del 93.
Que havia eleccions...
Pues no recordo.
No em faci ser dolent.
Ho busco
i demà t'ho dic.
La política, la política de la premsa,
no, però
i
ja
que jo recorda,
que el programa,
no ho he vist encara.
Crec que no, és veritat, però ja saps que el programa de Festa Major influeix
en
eleccions o no.
Aquell any va ser molt bo.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
¿Qué? ¿Buscando en tu ordenador seguros de coche? Pues que sepas que solo uno te ofrece el mejor seguro y al mejor precio.
Llegas tarde. ¿No ves que estoy en la web de Línea Directa? ¿Dónde si no?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe, ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I n'hem parlat al principi del programa. És veritat que ara, la setmana passada també va estar el dilluns entrant aquí, però, bueno, escolta, si fa coses i és notícia, per què no... I si és company... Per què no hem de parlar amb ell? Cosme García, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Dilluns passat és el que estaves a Portainé, oi?
Sí.
O ja fa... Una setmana només.
Una setmana. Estàvem a Rial, a Portainé, allí amb sabates, quan tothom anava allí amb botes, jo amb sabates patinant.
Això és falta de previsió, Cosme.
No, però bueno, jo anava per treballar i altres anàvem per gaudir.
Bueno. Escolta, per cert, estem a... Permeteu-me l'expressió, a tiro de pedra de la Setmana Santa, però ja, perquè la Setmana Santa és ja la setmana vinent, aquest diumenge de Rams, aquest divendres de Dolors, per tant, ja hi som. Cosme, sé per experiència i per llegir-te, i perquè ja fa molts anys que ens coneixem, que ets un apassionat de la Setmana Santa. I justament per això, avui, a 8:15, què feu avui a 8:15?
Bueno, avui em van demanar per cert, que has dit que arriba la Setmana Santa, però estem a la Quaresma, no?
Sí.
Això també s'ha de dir, que estem a la Quaresma, estem a la meitat de la Quaresma, i que sí, que arriben dies sants i que s'estan fent els quinaris, els septenaris, es va fer el pregó amb el Josep Giral al Teatre L'Escorxador, se va fer la Moixiganga, i s'ha fet algunes xerrades, se va fer les xarres quaresmals del senyor Bisbe i dos taules redones, una de joventut i una de gent gran, i ara, pues, avui em van demanar des de Pardinyes, des de Robepar, si era possible que les anés a fer una xerrada, perquè sabien que havia fet una donar als armats de Lleida i que parlés pues, una, les vivències de la Setmana Santa. No me vull cernir només a Lleida, ciutat, no? Perquè no tenim patrimoni, nosaltres tenim molt poca cosa, no? Amb Genet pues, tenim el Crist del Calvari, tenim el Crist jacent, però no tenim gaire patrimoni nostre, no? La guerra ens va fer una mala passada amb això. Però sí parlar de la Setmana Santa de Lleida, de Bellpuig, de Tarragona, el desclavament, parlarem també de Reus, parlarem de tota Espanya, perquè avui feia jo números i he estat a més de 42 setmanes santes. Caram. 42 setmanes santes d'Espanya, totes les d'Andalusia menys Jaén, de Castella i Lleó totes, me'n vaig a Madrid aquest any, volia anar a Toledo, Ciudad Real, però no hi ha places hoteleres ni hi ha viatges, està, jo no sé què està passant, però veritablement aquesta Setmana Santa des de fa molts dies està contractat tota Espanya, la gent està sortint moltíssim.
Bueno, perquè la gent també es mou en previsió, perquè si no després ja saps el que passa.
València, per exemple, ha estat un cas que avui finalitzen i avui, per aquells que ho vulguin veure, a les 10 de la nit fan la cremà de les falles de València, les 700, prop de 800 falles que fan, i bueno, que no es podia agafar. Els hotels estan a 140-150 euros per nit, no? O sigui, és una barbaritat. Bueno, doncs avui es parlaré una mica del que és la Quaresma, del que és la Setmana Santa, no? És religiositat popular, és art al carrer, doncs parlaré del Piero de la Francesca, parlaré de tots els que han fet passos i que processonen, perquè, bueno, és un veritable, jo diria, un oratori al carrer, no? Perquè hi ha gent que va per fervositat, per religiositat, hi ha gent perquè té creença, i també hi ha gent per allò de dir, bueno, doncs vull recordar alguna cosa, no? Jo, per exemple, quan vaig a les processons de Lleida, quan arriba un moment que no hi ha gent, aquí hi ha tradició de donar carmels, no? Els teus nens suposo que esperen a la mà que les donin carmels, o amb una bossa, els armats i algun cofrare, no? Això fa en respecte i educació, sí. És una tradició. Però jo quan vaig pel carrer Major, que quasi no quedava ningú, que ara ja no passem pel carrer Major, pues sempre és un moment per resar alguna cosa, no? Per recordar algun familiar que et falta, no? I com ho vivies amb ell, no? Parlaré de tot això, de les representacions sacres de la Passió, no? Tal com van començar a Cervera, o com se fa encara aquí a la parròquia del Carme, o es feien els mercedaris. Parlaré de la tradició que abans se tapaven los passos, se tapaven les imatges de tots los altars, si te'n recordes. Només estava la centralitat a on havia el monument. Se ficava a dins el sagrari obert.
Ves, i aquí veiem també com les costums van, algunes es van perdent, d'altres van canviant, però a poc a poc va canviant cosetes.
Van canviant coses, però a vegades jo diria que el que no es pot perdre és l'arrel.
No, no, és que si perds l'essència, malament.
L'arrel, per exemple, el dimarts de la setmana vinent, demà en 7, es farà la missa crismal, no?, que es beneixen els sants olis, que després van a les diferents parròquies, que les donen sempre una denominació d'origen, no?
Però escolta, Cosme, mira, ara, agafant el que fas tu a l'entrevista Cosmopolita, aquesta darrera pregunta, que dius, fes-me una pregunta, et faig una pregunta. Escolta, a l'any 2018, persones nascudes de l'any 2000 en avant, persones que ens puguin escoltar de 16, 17, 18 anys, què els hi diríem que té d'important o que han de viure de la Setmana Santa?
Home, jo crec que
evidentment amb un noi o una noia de 18 anys no la podem dir que la visqui com una persona de 60 o 70 anys, o sí, no ho sé.
Bueno, jo crec que tot depèn també de l'ambient que tu et creies familiar, no? Perquè molts diuen, i tu ho saps per experiència pròpia de la teva esposa, de que molts diuen que l'educació s'ensenya als col·legis, i no és pas veritat. L'educació s'ensenya a casa.
L'educació s'hauria d'ensenyar a casa.
És que és la base, no? Però si a casa ja no partim de que hi ha uns principis que, pues no sé, alguna vegada, quan vens, està molt bé que se vagi. L'explicava l'altre dia a la taula redona que es va fer ahir a Sant Pere, des d'aquestes xerrades quaresmals, i la veritat és que un jove, que ho conec moltíssim, que és fill d'una família de ferroviaris i tal, que es diu Luque, ho deia molt bé, te pots anar de juerga, però després amunt demà tu saps que has d'anar a una missa o que és una reflexió que tens. Jo tinc una expressió meva pròpia que sempre dic, si de 24 hores que té el dia una no la pots dedicar als demés o a reflexionar per tu mateix, doncs estàs perdut.
Però vull dir, Cosme, jo per exemple he estat, tu ja hauràs estat segur, a processons de Zamora, per exemple.
Sí, per supost, hi ha un bon museu allí.
Hi ha moltes imatges que les porten jovent de la ciutat.
Bueno,
i se'n van a fer festa o gresca a la nit, que tampoc és obligatori, perquè sembla que tothom hagi d'anar a fer festa o gresca, se'n van, però a les 6 del matí, o a les 7, no sé quina és, una que comença molt d'hora,
sí.
Hi ha el jovent portant imatges.
Sí, mira, tot això parteix de les
això a Lleida no...
De les diferents no congregacions. És que no. La que queda de gent jove, jo et puc dir que n'hi ha algunes de gent jove, no? Ara estem traslladant, tornem com era abans. Abans ho organitzaven els gremis, el gremi de forners, dels pasteleros, tots aquests gremis ho organitzaven. Per exemple, el Sant Sopar era del gremi dels pastelers. Tot això es va anar perdent. van quedar només les congregacions i van quedar molt minmades. Llavors vam agafar uns quants aquí a Lleida, jo parlo de Lleida, que és el que conec i he viscut més, i vam buscar a gent i recuperar passos. Vam recuperar alguns passos que estaven guardats o fets malbé. I a la Congregació dels Dolors, que va ser pionera amb això, i després la Puríssima Sang, vam recuperar passos. Què han fet? Bueno, pues han buscat gent. On hi havia gent? Els mercedaris, amb el pare Pina, amb el pare Joaquim Pina i Joaquim Millán, van recuperar moltíssim aquesta afecció per la gent jove. És amb tambors i bombos? Molt bé. És amb portar, tal vegada, penons o estandards, o és portar el pas? Molt bé. Pardinyes. La majoria de gent que porta el pas de la Somereta són gent jove, no són gent gran, són gent jove. La Mariola, tenen molta gent jove. Llavors, les cases regionals, és que a Lleida, si treus les cases, molts critiquen i diuen, però si treuen les cases regionals i les associacions de veïns...
Al Cosme no li toqueu les cases regionals.
No, però perdona, és que són 5 cases regionals que participen i són 5 entitats veïnals, és a dir, la processó la fan entitats religioses, però amb la col·laboració de la societat civil. Què vol dir? Que a la gent jove se li ha d'engrescar de moltes maneres. Primer, no per anar a missa, si és més cristià, però ajuda, i val sempre fer una reflexió, perquè si només fem art al carrer, vistositat de passos, ha d'haver alguna cosa més. Per això cada vegada més les xarres quaresmals, la participació a actes que es fan litúrgics, jo crec que estan tornant. Hi ha gent jove de tot tipus, hi ha gent que no vol saber res, però en canvi hi ha que un porta a l'altre. I això crec que, doncs, no sé, les maristes, per exemple, a Logronyo, tenen la seva pròpia cofraria. Jo sóc dels maristes, jo sóc exalumne marista i sempre tinc aquesta espina clavada. Mercedaris, congregacions marianes, tot aquest tipus de congregacions són les que fan la gent jove. Aquestes són les que ho fan bé.
Anem a recordar-ho avui, 8:15...
Sí, a Orbe Par, a l'entitat, a l'associació de veïns, i vaig allà.
A Pardinyes, eh?
Sí, m'ho va demanar el president, el Rafael Fernández, però jo li vaig dir que en dues condicions. Una, que avisés a la parròquia, a mossèn Joan Jové, a Sant Salvador, que és lògic, i també a la cofraria de la Somereta, no?, a la qual hi tinc molt carinyo i m'han imposat en el seu moment la medalla. I, bueno, el pas aquest és molt bonic de la Somereta, que és de la família La Rosa, que ho va mantenir i que es guardava al magatzem de la Diputació, allà on estava la Creu Roja d'abans, i que s'ha recuperat moltíssim. I primer, va amb rodes pel matí el diumenge, si no vas a cap lloc, te recomano que vagis a Pardinyes el diumenge de Rams a la benedicció a les 11 del matí i veuràs una processó simpàtica, curiosa, que això no es veu a cap lloc. I a la tarda, primer fan una estació de penitència davant de la parròquia El Carme, que es farà el recital poètic aquest any dedicat a mossèn Joan Mora, i després també que vagin a veure-ho perquè ho porten a ombros, com els diuen, a espatlles, altres diuen costaleros, com li vulguin dir, però porten un silenci, una il·lusió d'anar allà. I aquí, veritablement, ara comencem... Ja no paguem a la gent que va a sota, que si no paguem a ningú. Ara la gent ja diu que puc portar el pas. Abans se pagava els que van a sota.
Ah, caram.
En canvi, vas a Andalusia, a Castella, vas a tal, i la gent paga hasta el sitio.
Paga, sí.
I tinc el 344.
Cosme García. Escolta, estudios de la Setmana Santa. Escolta, que vagi molt bé aquesta tarda i que comencis i encaris els actes de Setmana Santa amb tota l'energia. Gràcies.
Ho faré. Ah, per cert, demà i demà passat també que vingui al Centro Extremeño, que demà hi ha el padre Cheo, que és mercedari, i passant demà el padre Brinyas, que és el rector dels Carmelites.
Bueno, jo t'espero demà als barris, igualment.
No, demà tindrem barris, per supost.
Gràcies, Cosme.
Adéu.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-2895-20.
Cerealista. ¿Buscas protección frente a las malas hierbas para tus cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale? Axial Pro te ofrece la máxima eficacia, seguridad y flexibilidad en el tratamiento contra las malas hierbas de hoja estrecha. Axial Pro, para los profesionales del futuro. Y es de Syngenta.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 a 8.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Evobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Ahí vamos.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
No sé si agafar-la ja com a sintonia oficial del programa. Fins ara havíem fet anar Lenny Kravitz i rock i històries, però aquest, tal com comença, ahí vamos, jo crec que expressa bastant bé la filosofia d'aquest espai en la que posem somriures a les cares de la gent, com sempre, amb l'únic que almenys jo veig que ho fa i ho sap fer bé, el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Ahí vamos.
Ahí vamos.
Espera, vamos. Mira. Es que no comencem malament, ¿no? Sí.
Ahí vamos.
Ahí vamos.
Ahí vamos con el programa de reírse.
Las noticias del reírse.
Las noticias del reírse.
Yo es que me gusta mucho ese chico de los lunes de las noticias de reírse. De reírse.
No va a acabar en mai, això,
No
s'acabarà mai, això.
Hem de fer o el canvi de nom o jo què sé. O el segon nom.
Farem un referèndum per triar-ho, a veure.
Bueno, molt bé, Joel, a veure, tens cantera, tens notícies? Sí,
tinc notícies potser per fer dos programes i tot, Vull dir, ho estava pensant, ara, mira, a mesura que vagi fent el programa, vull dir, ja ho aniràs veient, però ho estava pensant i mentre les buscava deia, dic, segur que la gent es deu pensar que me les invento o algo. Sí, perquè no pot ser que cada setmana n'hi hagi tantes.
Home, però al final costaria d'inventar-se-les, eh?
Clar, és que no, és que és tan... Vull dir, faríem tan poca gràcia...
La realitat realment supera la ficció,
eh? Cada setmana n'hi ha, cada setmana n'hi ha, no? Vull dir, per exemple. Vamos.
Sí.
Diu que pide el divorcio alegando que su marido quiere más a su bici que a ella.
Ah, home.
Vale? O sigui, la tal Yagmur Zeta, d'Estambul, afirma que el amor de su marido por su bicicleta ha dañado su relación y es la causa por la que solicitó el divorcio.
Pues ho trobo molt bé.
Yagmur alegaba, obro cometes, que otras que me encanten. Mi esposo siempre pasa más tiempo con su bicicleta que conmigo. Con ella tiene un tipo de vínculo especial. ¿Vale? Diu, como ejemplo, que su marido hizo reparaciones de bicicletas en el medio de la sala de estar. ¿Vale? Me imagino allí el bebé,
y a mí no me toca.
Exacte,
en la sala. A la bicicleta sí y a mí no.
Exacte.
Pues ho trobo molt bé que la noia es queixi, home.
Bueno, entre vols dir, entre...
Home, a veure, massa, compararàs una cosa amb una persona.
No, ja, però el cas és que...
És que ja està bé, la bicicleta.
Diu això que no, que...
El que no sé si és motiu suficient per alegar...
Això és un altre, però... Clar, divorci. Jo m'imagino la situació...
Tu t'imagines la cara del jutge o del funcionari en qüestió.
Sí, ja, però no només
motivo,
això.
Motivo. Quiere más a su bicicleta que a mí. ¿Tiene nombre, su bicicleta? Igual té nom.
Segur que sí. Però la cosa, jo me la imagino amb ella no atrevint-se, però al final fent-ho de dir, o la bici o jo. Saps?
O te la pincho.
O la bici o jo, i ella ja sabia la resposta abans de preguntar, clar. No? Bueno, és igual, la vida és així, ves, què farem. Això sí que és veritat, la notícia que et tiro ara, sí que és molt punyetera, perquè això és veritat, com més grans ens anem fent, menys tolerem les coses.
Això és veritat, sí.
¿Vale? I això, l'exemple és aquest. I és que diu que un jubilado denuncia a 800 vecinos de Salamanca.
¿800?
ell mira, va dir, diu, i aquí som.
800.
Diu, i aquí som, ho faig bé. Clar. És a dir, jo segurament no conec a 800 persones.
Clar, ara que ho penso...
Espera. 800 persones i 800 que m'hagin fet algo.
Clar.
Vull dir, no les conec, no? Bueno, però bueno, resulta que el tal Tristan, que el nom ja t'ho dona una mica, el senyor Tristan, de 61 anys, que vive en Salamanca i ha denunciat 800 habitants de la ciutat. Así de golpe, obro cometes, si jo he cerrado mi terraza, és a dir, que diu aquí techar el patio, i he incumplido la ley, todos estos también.
Pues ya está.
¿Vale? Y llavors, el senyor, des del 2014, es va dedicar a buscar totes les cases de Salamanca que tinguessin la terrassa, o sigui, igual, no? Oberta i que...
Sí, doncs,
llavors ha dit, pues mira, tot aquest, tal, denunciat.
Però vale? Això ja és falta de feina, eh?
Sí, exacte. Bueno, ja t'ho diu que jubil, devia ser prejubilat o alguna cosa així. Després diu, después de aconseguir que t'echaran 18 terrazas, patios, obro cometes, me cagaban los pájaros y quería tener más espacio para mi nieto, para mis nietos. Tanco cometes. La frase no té sentit. Sí. És molt incongruent. Me cagaban los pájaros y quería tener más espacio para mis nietos.
Però els ocells, els lliures, no? No els del veí, que els té una...
No, clar, suposo que els colors i tot això, no? Llavors diu, llamó un amigo cerrajero y le cobró 5.800 euros. Caramba. Y llavors diu, vino 2017 y el vecino de arriba se querelló. Que ni vive aquí, ni Cristo que lo fundó, això ho diu ell. Me denunció porque temía que le treparan y sufrir algún robo.
Ah, home, té la seva lògica, sí.
Clar, llavors aquest senyor es va emparanoia i va dir, diu a lo millor... Sí, i va començar a...
Pues ahora denuncio todo, a todo Dios.
Exacte, vull dir, la notícia surt al País, és de la setmana passada, vull dir, no m'ho invento, realment, un home de Salamanca, el Tristán...
Ja el coneixen els jutjats.
Ja el deuen dir otra vez, usted, saps? Sí.
¿A cuántos quiere denunciar hoy?
Venga, que sean 20, saps? Bueno, és igual. El cas és que atén amb aquesta, que això és serio, Serio y gracioso. Dos niñas de 7 y 9 años multadas por aparcar su coche de la Barbie en un vado. ¿Vale? Diu que això ha passat a Utah, als Estats Units. I diu que les niñas, dueñas del coche de juguete, fueron multadas al dejar el coche abandonado en el vado permanente de una casa.
Bueno, però són coches d'aquests que caps dins.
Sí, clar. Bueno, però... Total, que la cosa és que... Resulta que, segons això, fue encontrado en la rampa de una salida particular de una casa, por lo que fue multado por la policía local, que, algo surrealista, dejó el papel de la multa encima del capó del coche de juguete. ¿Vale?
La policía también no tenía res més que fer.
Clar, exacte. Total, que al final van dir que, vull dir, els van fer una mica els bojos, perquè total, si... De fet, ho pensava, a vegades vaig en bicicleta,
no? I la matrícula?
No? Clar, és el que t'anava a dir, que a vegades vaig en bicicleta i penso, bueno, si em multen, pues la deixo allí. Això allí i algun dia hi tornaré, saps? Si no m'han fotut res. Vull dir, però bueno, el cas és que va quedar amb una anècdota i...
Bueno, si tens el cotxet del Ken, vigila.
Exacte. No. Com aquella ja fa temps que vaig donar una notícia d'una noia de 18 anys que havia d'anar a la universitat amb el cotxe de la Barbie perquè li havien tret el carnet per conduir borratxa.
Ah, i amb el de la Barbie ella, no passava res.
Clar, i ella llavors va agafar i va dir, bueno, pues va amb el de la
amb el de pedals.
Exacte, sí, com el pica piedra, però bueno, ja ho veus. Bueno, atén a la que et dic ara, perquè la notícia, si l'he trobat en un lloc i després dic que això no pot ser, la busco en un altre i ja ha sortit, no? Diu, tras jugar 30 minutos en el teléfono mientras defecaba, termina con el recto fuera del ano.
Ah, no, pensa que volies dir una altra. A veure, que no t'he escoltat bé.
Vale. Tras jugar 30 minutos en el teléfono mientras defecaba, termina con el recto fuera del ano. Es que abans he llegit una notícia que el títol deia, d'aquesta mateixa, no? I el títol deia, hombre, se le cae el ano en el váter. Llavors he pensat, dic, això no pot ser. Dic, això és tan complicat, és un forat.
Però a veure, o sigui, el mòbil és un invent, amb permís, collonut. Però s'ha de fer anar... Pel que s'ha de fer anar i a on s'ha de fer anar. Hi ha llocs que no cal portar el mòbil.
Vale.
I al bany tampoc cal estar-s'hi massa estona.
Bueno, però...
T'asseus al sofà a jugar, no al vàter.
Sí, però no té la culpa. Escolta, Ricard, tu vegades t'estàs 30 minuts al lavabo sentat i no passa res.
Sí que passa, que els metges ho diuen, que no és bo.
Ah, no és bo?
No.
Ah, això no ho sabia.
Clar. Mira,
Ricard no solo divierte, sinó que també educa.
Clar, home, què pensaves? Que ja ho diuen, que no és bo.
Total, la cosa es diu, és una malaltia o el que sigui, llamada prolapso rectal. Vale? Ah. Llavors diu que aquest senyor va portar...
Ah, o sigui, que això existeix?
Sí, o sigui, que el senyor portava més de 30 minuts al lavabo jugant al mòbil i llavors això es diu prolapso rectal i resulta que estava jugant al mòbil i li va caure el recte.
Ai, Déu, mira...
Llavors diu, el hombre en China, un chino, com dius tu, un hombre en China tuvo que ir a l'hospital tras ver un misterioso bulto saliendo de su ano, del tamaño de una pelota. Vale? Llavors diu que això és prolapso rectal.
No, res, el posen allà a la camilla, li tornen a posar cap dins i alegria,
mare
no?
Mare de Déu, pues que semblem...
Jo no sé, ens desmuntem.
Tinc 5 castillos, eh?
Et queden 2 minuts.
2 minuts. Bueno, encara em dóna temps de dir-ne alguna.
A veure.
Mira, abans he parlat d'un senyor de Salamanca i ara parlaré
de tres
personatges que diu que una manada de toros drogados ataca 9 vecinos de Salamanca tras atiborrarse de marihuana. Vale.
¿Drogados?
Drogados, vale. Llavors resulta que... t'ho aniré explicant, aniré diseccionant la notícia, no? 9 víctimas tuvieron que ser trasladadas al hospital con contusiones y en algunos casos herida por asta de toro. Se estima que el valor de los daños materiales alcanza los 140.000 euros.
¿Pero qui anava drogat?
Els toros.
Ah, i la gent?
No, la gent no.
Ah, la gent tampoc.
No, la gent no. Llavors el cas és que pues, a lo millor devien menjar alguna planta de marihuana o alguna cosa i van sortir escopetejat i sálvese quien pueda, no? Y bueno, resulta que, digo, al parecer, los toros se colaron en la finca de un anciano de 81 años, que no es el Tristán.
Que tenía allí unas
plantas. Que cultivaba marihuana terapéutica a las afueras de la ciudad.
Terapéutica.
Y que gracias, sí, exacto. Y que gracias a este suceso ha sido detenido y puesto a disposición judicial. O sigui,
pero si era terapéutica.
Exacto, pero ya, pero digo que la manada no pudo resistirse y acabó, y acabó comiéndose 2,5 kilos de marihuana.
Ah, venga.
Y el agente dijo, ojo la policía,
¿eh? Obro cometes,
no dejaron ni las ramas. Luego la cosa es que el caos reinó durante 4 horas, ¿vale? Luego, digo, además de quemar 7 coches y cortar un par de calles con contenedores, bueno, yo ya bueno, supongo que ya sustrajo una mica de...
O sea, que estaban fuera de control.
Sí,
fuera
sí, de control. Sí, sí.
Bueno, et queden 30 segons.
Bueno, pues llavors diré un acudit.
Vas a l'acudit, va, vinga.
Sí, diu que se encuentran 2 amigos y uno le dice a otro, dice, mira, dice, bendito seas. Dice, bendito seas tú.
Bendito seas.
Bendito seas. Y un otro, bendito seas tú.
Però tu d'on ho traus, això? És de collita pròpia o què?
No, alguns sí, alguns no.
Mare de Déu. Joel Carnicer, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Directes cap a la una, com sempre, i arribarem amb una nova proposta dels nostres pobles que ens la porta puntual el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom, Ricard.
Sempre dic el mateix, hi ha una d'aquelles dates a l'any que jo la tinc marcadíssima i m'agrada, i mira que a la família propera no tinc ningú, que és el dia de Sant Joan. Però al llarg del calendari de l'any n'hi ha d'altres també de ben marcades, i una d'elles és la d'avui.
Avui, Sant Josep.
Sant Josep, dia del pare.
La dita d'abans era clara. Joseps, Joans i ases n'hi ha totes les cases, perquè era el nom habitual, sí, Joseps sí. I Joans era l'habitual, i d'ases n'hi havia totes les cases, perquè se treballava amb animals, avui sí, ha canviat. Sí, sí, sí. Però nosaltres des d'aquí sí que volem felicitar i felicitem a tots els Joseps, Josefes, Pepites...
O que n'hi ha, eh? A més té molta variant aquest nom, eh?
Sí. O sigui, per tant, a tots els que es diuen Pepito, Pepe, etc, que passin un dia molt feliç. I els de Mollerussa, que ho celebrin també fort, perquè Mollerussa és una data important.
Porten tot el cap de setmana de fira i...
Però la data de Sant Josep ha sigut sempre important. Des de la recuperació de la fira, pues, ha tingut unes connotacions especials. Mm-hmm. Molt bé.
Cap on doncs, anem?
Mira, avui anirem a la Segarra. Anirem a Pelagalls.
Pelagalls. Ui, aquest sí que no l'havia sentit mai.
Doncs mira, que té una portalada romànica, la seva església, que val la pena. On és, Ricard? Doncs mira, des de Tàrrega, en direcció a Guissona, en arribar a Conca Vella, ens cal trencar a l'esquerra per arribar a Pelagalls. Està situat a 411 metres d'altitud i forma un petit agrupament, prop del qual hi ha la vella església romànica de Sant Esteve de Pelagalls. És una església amb portalada de columnes i capitells i amb arcades. Cal dir que l'actual temple de Pelagalls és una reconstrucció del segle XII, del primitiu edifici romànic. L'any 1180, el bisbe d'Urgell, Arnau de Preixens, va consagrar de nou l'església i depositar a l'altar la relíquia de Sant Ermengol, Sant Llàtzer i altres sants. Això s'ha pogut saber amb tota certesa pel fet de que, en ser restaurada l'any 1968, es va trobar sota l'altar el pergamí de l'acte de consagració, en un reliquiari policromat, amb la data de 14 de novembre de 1180. L'any 1982, Sant Esteve de Pelagalls va ser declarat Monument Històric Artístic Nacional i el 1985 la Generalitat de Catalunya restaurà la portalada de l'església, la qual és molt rica en iconografia. Cal dir que al timpà que centra la porta d'entrada, oberta al mur occidental, podem contemplar la decoració formada per un grup de 3 figures, Cris dempeus i envoltat per una mandòria que és subjectada per altres dos personatges. Cal dir que el terme de Pelagalls apareix documentat per primera vegada l'any 1057 com una afrontació, i en l'acte de consagració de Santa Maria de Guissona de l'any 1098 també hi figura, entre altres, l'església de Pelagalls. Per tant, estem parlant d'una població i d'una església, bàsicament, molt antiga, molt important i que val la pena de conèixer. I la dita d'avui, Ricard, o que encara estem al març, diu: març, marcedor, de nit fa fred i de dia calor.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, que anem ja directes cap a la una. Com sempre, buscarem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE. Després hi tornem, hem de parlar de la radiografia, hem de parlar d'esports. Hi ha coses, per parlar. I després, la Nacional 240, avui parlem de la felicitat.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Hacienda afloró el año pasado casi 15.000 millones de euros por fraude fiscal. Es uno de los datos que acaba de dar a conocer la agencia tributaria a última hora, Joaquín Bizmanos.
El pasado sí volvió a ser otro buen ejercicio en la lucha contra el fraude fiscal. 14.792 millones de euros fue lo que se obtuvo y se cierra así un trienio récord, según ha destacado el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez.
Los resultados de 2017 consolidan la tendencia de los últimos años y junto con los obtenidos en el 2015 y 16 son los más altos de la historia de la Agencia Tributaria, en total 45.339 millones de euros.
La deuda pendiente de cobro ha bajado en casi 3.500 millones de euros y está ya en niveles cercanos a 2010.
Y seguimos muy pendientes del temporal que azota todo el país, especialmente al norte de la península y también al litoral de Andalucía. En Cádiz, la lluvia y el viento han obligado a cortar varias carreteras y a interrumpir líneas marítimas en el estrecho. Ana Molina.
Pues el fuerte viento de Poniente ha obligado a suspender las dos primeras salidas en la línea marítima entre los puertos de Tarifa y también de Tánger Ciudad. En cuanto al puerto de Algeciras, el enlace con Ceuta está operando con normalidad hasta el momento. Igual ocurre con Tánger Med, aunque sí se ha cancelado la salida de las 12. En lo que respecta a las carreteras, siguen cuatro vías cortadas desde el fin de semana. Son las que unen Jimena y Puerto Galís en sus primeros 5 kilómetros. También el acceso a la barriada de Los Ángeles por inundación en la calzada. También se ha cortado la carretera que une San Pablo de Buceite y San Martín del Tesorillo, y según la DGT también hay cortes de carretera entre Castellar y Sotogrande.
Y hay más noticias en este lunes 19 de marzo que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
La última hora, Pilar, nos lleva hasta Lugo. La Guardia Civil ha detenido en Monterroso a un hombre de 51 años acusado de matar a su padre. El fallecido tenía 79 años y se encontraba en situación de dependencia. En el momento del homicidio, en la vivienda había un menor de 4 años, hijo del presunto parricida. El detenido la emprendió a puñetazos y a patadas con su padre. Este lunes nos deja también una operación contra el tráfico ilegal de medicamentos adelgazantes. La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a una pareja que se dedicaba a la venta online de este tipo de productos. Los obtenían en laboratorios de México. En el registro del domicilio de los arrestados se han intervenido 1.850 dosis de medicamentos ilegales, 72.000 euros en efectivo y 28.000 cigarrillos de contrabando. Y España mira hoy a Valencia. En la fiesta de San José, los valencianos dicen adiós a las fallas con la crema de los cerca de 800 monumentos repartidos por toda la ciudad. Su gran preocupación, la lluvia y el viento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo, la historia está centrada en el día de San José y en la campaña del Día del Seminario.
Efectivamente, ya que vamos a estar centrados en ese tema en el programa, hemos querido elegir una historia que es la de un sacerdote que, con motivo de lo que celebramos, ha querido compartir con los seminaristas algunas sugerencias para que puedan vivir felices, como él lo ha hecho, su ministerio. Javier Pérez Mas es un cura de Zaragoza que ya celebra bodas de plata sacerdotales. Subraya la importancia de sentirse a gusto con lo que hace, adaptándose a lo que le va pidiendo la Iglesia. A los futuros curas les recomienda cuidar la relación con la familia, con los amigos, y subraya el tesoro que es la amistad con otros sacerdotes sacerdotes la importancia de reunirse, de comer juntos, de ayudarse en necesidades concretas. Ese alimento que es la oración y la dirección espiritual no debe faltar nunca. Y por último, subraya que lo propio del sacerdote es sembrar y que es el Espíritu Santo el que tiene que hacer florecer los resultados. Bueno, más sugerencias las daremos después, un poquito más ampliadas en el espejo.
Pues en una media hora, ¿eh? La escuchamos, como siempre.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, José Luis. Y en deportes, la Liga deja paso a dos compromisos de altura para selección antes del Mundial. Luis Munilla.
Sí, Pilar, esta noche se concentra la selección en Las Rozas para afrontar los partidos de preparación para el Mundial ante los dos últimos finalistas de la Copa del Mundo. A saber, el viernes en Düsseldorf jugamos ante Alemania y el martes siguiente en el Metropolitano ante la Argentina de Leo Messi. En la Liga, que ha dejado el Barcelona vista para sentencia este fin de semana, ya sabemos el horario del derbi Real Madrid-Atlético de Madrid. Va a ser el domingo 8 de abril a las 4 y cuarto de la tarde. La Real Sociedad, por su parte, presenta a las 6 y media a Imanol Alguacil como nuevo entrenador después de la destitución de Eusebio. Hablando de destituciones, una de última hora en segunda división, José Luis Oltra ha caído como técnico del Granada. Y por último, en ciclismo, comienza una de las grandes citas del calendario español, la Volta a Cataluña. Lo hace con Alejandro Valverde como rival a batir y hoy, para comenzar, 152 kilómetros con salida y llegada en Calella, con un puerto de tercera a 15 kilómetros de meta.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs sapa que en tenim 5 per sobre de la una. Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a Lleida, però ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12 i 20, des de Lleida fins a les 2. Si t'incorpores ara i no ho sabies, doncs ja ho saps, el proper dia, demà mateix, ja, a les 12 i 20, des de Lleida t'estem acompanyant, parlant doncs, de les coses que passen aquí a casa, al costat, a propet, vaja, aquestes que ens interessen més. Perquè de les que passen a la resta del món, avui en dia, tenen assabenta ràpida a tot arreu, xarxes socials, internet, tele, ràdio, premsa, però de les que passen a casa nostra costa més. Anem a parlar d'esports amb la tertúlia de la radiografia, com sempre, ben acompanyat pels nostres amics de Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
I com sempre, ben acompanyats amb el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I amb el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolta, primer de tot, deixeu-me que faci re una trucada ràpida, ràpida al delegat de la Federació Catalana de Futbol a Lleida, el Jordi Terès, per parlar d'una cosa que ja va passar, que sí que és veritat, que el món gira molt ràpid, que tot passa molt ràpid, però si fem una cosa a casa nostra i queda bé... Mira, anem a parlar-ne.
On l'han dit que quede bé?
Ja t'ho dic jo, que quede bé.
Ah, vale,
ja veuràs,
vale.
Ja veuràs. Jordi Terès, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
No, bé, anem a parlar de la final de la Supercopa de Catalunya.
Ah, no, no.
Va sí, quedar sí, bé sí. O no va quedar bé a Lleida?
No.
Com que no?
No.
Per què no?
Va quedar bé perquè ho van fer a Lleida.
Oh, ja, per això t'ho deia.
No, hi havia molts espais buits.
Bueno, no tants.
Sí, sí, que t'ho expliquin, a veure per què.
Jordi, escolta, satisfet de com va anar la Supercopa de Catalunya?
Bueno, yo pienso el mateix que pense el Xavi Pérez y el Albert. Saben que van a ver y la raó és clara. El objectiu era que el federat, el nen de Lleida, pogués anar a veure una Supercopa del Barça a l'Espanyol i l'objectiu es va complir. La majoria dels espectadors eren nens, que era la nostra intenció. I a partir d'aquí, per mi, ja només amb aquest detall, ja crec que va ser un èxit.
I aquí diu que això és la trampa de que l'estadi es vegués ple, però jo crec que això és una certa.
No, no, i tant.
Sí, sí, totalment, perquè el Camp d'Esports és un estadi que, com la majoria, plens són molt bonics, però realment aquell dia era preciós.
Era molt maco.
Sí, veure 8.000 crios allí...
I es van portar molt bé, que ningú sí. Va saltar, que sí, sí. Amb el que havia passat amb l'Atlético de Madrid i històries, doncs al final va anar perfecte tot.
Molt bé, molt bé. Jo crec que un gran encert. Per part de la federació el tema de convidar tota la canalla perquè pogués gaudir d'aquest espectacle que realment, i ho puc parlar en primera persona, ho van gaudir molt.
Uh-huh. Escolta, Jordi, avui simplement ho fem per telèfon, però sí que hem de buscar agenda perquè puguis venir un dia a seure'ns aquí i parlar
de la recta final ja de la temporada i parlar de la violència al futbol des de la base fins a dalt de tot, eh? Que hi estan passant coses que no haurien de passar.
Sí, bueno, ja saps que desgraciadament ho podem controlar tot a vegades, però hi ha coses que no es pots controlar, que a vegades s'escapen. Sí que es fa campanya, sí que cada dia és els mitjans de comunicació, tothom fa difusió, no, de la violència, però sempre es produeix algun cas. Però sí que també tinc que dir que aquí a Lleida són casos molt aïllats i que jo sempre dic que la gent de Lleida són gent, bueno, crec que molt cívica, no? I això, si mires la resta de, a vegades, del món, veus que la gent de Lleida són honrada. I jo crec que amb aquesta gent, de veritat.
Molt bé. Jordi Terès, delegat a Lleida de la Federació Catalana de Futbol, com sempre, gràcies per atendre'ns i busquem agenda i t'esperem aquí als estudis.
A la vostra disposició, com vulgueu. Gràcies.
Gràcies, Jordi. A punt d'arribar a la 1:10, ara anem ja al que ha donat de si el cap de setmana.
Tornant al que tu dius de la violència als camps, s'ha de començar a ficar fil a l'agulla aviat,
però
el
ja,
que no pot ser és que un president, com el president del Villarreal, baixa els vestidors a parlar amb l'àrbit. No ha de fer res. S'ha de quedar a dalt i no ha de fer res. Per exemple, per exemple.
És que no anava armat.
Mira,
els presidents ara ja... Veus. Sí,
sí. Mira, el que no pot ser, també... I...
Però és veritat o no, Albert, això?
És totalment veritat, però ara te n'explicaré una d'encara pitjor, que a part la he viscut jo ahir. En un partit de segona divisió infantil, a l'anada...
Infantil, eh?
Infantil. A l'anada es va suspendre per incidents de públics, provocat per una mare, curiosament, de l'equip visitant. La federació va multar aquest club i li va fer un apercibiment de tancament d'estadi infantil, segona divisió.
Infantil, eh?
No, doncs ahir, partit de tornada, i no diries qui la va tornar a liar.
No em diguis que torna la mare.
La mateixa mare.
Clar, però aquí...
I això el club ho sap perquè després van venir els pares... i no sabien com demanar perdó.
Però a quin venen, o sigui, dos
pares, Albert? Me van demanar, a mi, perquè estava allí, a la resta, sí, de pares, tal, ens van demanar perdó 50.000 vegades. És que ho sentim molt. I jo li vaig dir, escolta'm, que vale, que t'agraeixo, però no em serveix. Ja la va liar l'anada. Què cony fot avui aquí, aquesta dona?
Ah, aquesta. Les dues preguntes que et deia, Albert.
Us han apercibit de tancament, l'estadi. Un equip infantil, apercibiment de tancament, un equip infantil.
No pot ser-hi.
No pot ser.
No pot ser.
No pot ser.
No pot ser. Si el club ja ho sap, aquesta persona, almenys el que queda de temporada no hauria de poder tornar a entrar.
Ah, home, clar.
I això sí que és feina del club.
Clar, home, no pot ser, home, no pot ser.
O sigui, la federació ja ha fet el que havia de fer i el club ha de fer el que ha de fer, però no ho fa.
Ahir te guanyen i des de la grada, embogida, engegant a dir dels crios. I dient-los-hi de tot.
Però jo no entenc, perquè són
nens de
12 anys.
Després que en el partit d'anada, el partit es va suspendre, perquè la va liar aquesta senyora. Bueno, aquesta persona. Clar, no pot ser. Llavors, comencem per aquí. I tornem a lo que jo dic sempre. La federació pot fer 1.000 campanyes, 1.000 vídeos, 1.000 banderetes, 1.000 pancartes...
Que s'han de fer, que està bé que es facin,
correcte. Que està bé, però si els clubs no fiquen fil a l'agulla, aquesta senyora acabarà malament.
No, prendrem mal algú aquí, eh? Allò que és que a Lleida no ha passat mai res greu. Ull, que...
Aquesta senyora acabarà malament, perquè estem parlant d'infantils, segona divisió, i la majoria són de primer any. Però si el nen, que no en té cap culpa, continua jugant, arribarà un moment que serà cadet. I arribarà un moment que serà juvenil. I cuidao. I arribarà un moment que en lloc de jugar contra el Bordeta, doncs jugarà contra un altre equip. Anirà a un altre poble i tindrà problemes. I això, els clubs ho haurien de mirar.
No, això és una cosa que, per això, avui, entre d'altres coses, parlem amb el Jordi Terès per convidar-lo un dia i dir, escolta, federacions, feu el que s'ha de fer i potser incentiveu o obligueu, entre cometes, els clubs a que s'actuï ja d'una manera o altra, perquè el futbol base s'està complicant la vida, el professional ja no ho dic perquè ja, sí, vaja, o sigui, jo el que va passar a les competicions europees una altra vegada, a Bilbao, curiosament, és igual, no crec que tingui culpa a Bilbao de res, però que torni a passar això, que m'enviïn whatsapps companys de la cadena COPE d'altres ciutats i em diguin, no, si és que esto es más habitual de lo que parece, que los grupos radicales quedan por WhatsApp para pegarse. Sí, però escolta,
per a mi, o sigui, si venen aquí els radicals del Racing de Cincinnati i se vol pegar contra els radicals del Lleida Esportiu, si fossin, a mi, si se'n van a la timonera del FES,
correcte,
i es maten a hòsties allí, mal de camp me fot. Ja s'ho faran, però a la timonera del FES. Dic, la timonera del FES o el descampat, d'on sigui.
Fora del camp.
Vale? Fora del camp.
Fora de la ciutat.
Que es quedin, que es peguin, home, correcte, és igual. No, tranquil, que les pèrdues no seran insignificants. El problema és que se peguen als camps i als voltants del camp.
Sí, sí.
Això no pot ser, home.
En fi, anem a parlar del cap de setmana, que és veritat que avui se'ns quedarà curta, la radiografia, tenim bons resultats i mals resultats en futbol, ni que sigui el 87, però són 3 punts, el Cornellà va perdre, Lleida Esportiu va guanyar, Lleida Esportiu 1, Ebro 0, tornem a estar a un punt del play-off, ara això sí, dissabte vinent, Villarreal B, Lleida Esportiu. Vale, si hem d'entrar als play-offs, s'ha d'acabar guanyant aquests partits.
Home, evidentment, és que... si vols jugar i arribar, has de guanyar. Per tant, la teva feina és intentar anar al camp del Villarreal i treure el millor resultat possible. Si et portessis una victòria, doncs millor, millor, perquè ens ficaríem de seguida ja no amb el quart ni amb el tercer, ens ficaríem molt a prop del segon.
Clar.
I això és important.
El partit va costar més del que semblava?
Sí.
Bueno, és que saps què passa?
Jo ho sé, que ho diem cada setmana, això, però...
No, clar, és que fa dues setmanes va venir aquí l'Alcoyano, que havia guanyat a Cornellà, havia guanyat a Villarreal, i semblava que li tenien que fotre 4-0. I el vam acabar guanyant 1-0 contra 10, i ai, 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 ai.
Sí, sí, ja ha patit els últims moments.
Ahir ve l'Ebro, que ve de guanyar el camp del Mallorca, i també sembla que n'hi has de fotre un sac sense Jorge Félix, que per mi és una baixa importantíssima. Doncs, bueno, va ser un partit d'aquells que has de mastegar. O sigui, has de mastegar, 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 picar pedra, i al final se decideix per un error o per una genialitat. En aquest cas, doncs, va ser la genialitat, la jugada que comença el Joel Huerta, s'associa molt bé amb Ortuña, i després el centre d'Aitor, magnífica notícia per ser el seu retorn, jo crec que és el gran fitxatge del mercat de primavera, entre cometes, i gol. Doncs escolta, jornada 30.
De totes maneres, no,
de guanyar,
no cal esperar el 87, si pot ser.
Ricard,
ho dic per la salut del públic. Bueno, per
a
això
Cornellà palmem el 91.
Correcte, correcte.
Vull dir, escolta, ara s'ha de guanyar.
Igual que vam fer nosaltres el 87, ells no s'havien pogut marcar, perquè la primera part tenen una oportunitat que es queden sols davant del porter.
Van tenir una. Sí, però ara ja estàs en un tram de temporada, que jo crec, el Lleida ha aconseguit una cosa, que ser sòlid defensivament.
Sí, últimament està d'això.
Som el tercer equip menys golejat, i més enllà d'això, la sensació és que els equips no et creen molt perill, i que el perill que et creen són per errades teves. Que dius, bueno, són coses que pots solucionar.
Que pots solucionar.
També cert que passen les jornades i no les solucionem, i a Cornellà, doncs una altra badada ens costa un gol. Però sí que allò que demanem és aquesta solidesa defensiva, el Lleida l'ha aconseguit. I aquí hi ha una figura que jo crec que és clau, que és Àlex Albistegui.
Sí.
De fet, ahir, en el moment en què el canvia, hi ha 10 minuts de desgavell total.
Sí, no sabem
després on rectifica fent entrar Valiente, que torna a equilibrar l'equip, i... però ja han aconseguit una cosa important. I l'altra és que veiem porteria. Ho havíem parlat moltes vegades. No és normal que el Lleida, davant del Peralada, xutant 17 vegades, foti un gol. No és normal que contra el Villarreal, xutant 14 vegades, no foti cap gol. O sigui, l'equip està generant. Ara, potser genera menys, però marca més. Bueno, el que dèiem, jornada 30, s'ha de guanyar per lo civil o per lo criminal. I Lleida ho està fent, tu. I després una altra cosa, ens han passat tota la temporada parlant de play-off, però mirant el quart, que si a 5, que si a 4, que si a 1, que el quart, i resulta que la jornada 30 estem a 1 del quart, però estem a 3 del tercer, a 4 del segon.
Sí, 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 és que estem allí, eh?
També és cert que per darrere ve el Badalona com una moto que porta 22 de 24. Però al final és el que deia ahir Gerard Badalejo a la roda de premsa, que per cert, per mi, hauria de ser la bíblia del Lleida Esportiu, la roda de premsa de Gerard Badalejo, de traca i mocador. A la jornada de 30 el Lleida un any més està amb aspiracions.
Bueno, que al final és el que apuntes tu sempre, Albert, no és ni és arribar viu a l'abril.
A l'abril.
Ja.
I a l'abril s'està més viu que mai, a hores d'ara.
Clar. I aleshores, doncs, bueno, pues allí estem. Bueno, ja veurem. És molt complicat, perquè és molt complicat.
Ara venen el Tourmalet que dius.
Sí, però ahir també ho va dir el Badalejo. Sí, clar, nosaltres anem a Villarreal i... Uf, Villarreal. Però, i què deuen pensar Villarreal?
Bueno, clar, també.
Hòstia, que vienen estos.
Uf, correcte.
Com estan estos? I què deu pensar el Mallorca? Uf, que viene Lleida. Que ojo, com està.
Mallorca, que bueno, per cert, ho té tot fet, ahir va empatar.
Bueno, va fent.
El Mallorca ara està fent allò d'enguanyo un, empato un, emperdo un i enguanyo dos.
Saps que no té un cuix important.
Sí, correcte.
Saps què passa? Que jo crec que a la primera volta ja ho teníem fet, i al mercat d'hivern van fitxar 5 tios, crec, i van traspassar 5, i ja van començar a fer equip de cara a la temporada que ve.
Sí, de totes maneres et diré una cosa.
Llarg.
Et diré una cosa també. El primer del grup de segona B no puja directe.
No, no.
És a dir, com tinguis un mal dia als creuaments de primers de grup,
sí, sí, sí.
Se te'n va tota la feina, no, Rissa?
El que passa és que jo crec que el Mallorca ara està de pretemporada. Vull dir, el mercat d'hivern va fer molts canvis, molts jo crec que ja pensant en segona l'any que ve, que això pot ser un error, i ara està una mica, doncs, en una mena de pretemporada. Té un coixí que li permet certes llicències, sí. I tal i com està la Lliga, clar, és que està perdent plomes a casa, però clar, el Villarreal perd. El Cornellà perd.
Correcte.
Clar, és que aquí palme tot Déu.
Ahir l'Elche és el que va traure Petroli, però,
l'Elche amb Pacheta...
S'ha ficat segon.
S'ha filerat, eh? S'ha filerat.
Molt bé.
Jo crec que els rivals són ara mateix trec el Mallorca, però Elche i Badalona a mi em donen molt bones sensacions.
I Villarreal.
I després Villarreal, Cornellà, nosaltres, serà la quarta plaça.
Bueno, el Cornellà hi va palmar 3-0 davant de l'Elche, evidentment.
Clar, és que el pot guanyar sempre.
No, però vull dir, al veure els resultats, el primer que vaig pensar és quan l'Albert em va explicar les celebracions del Cornellà al seu gol. I dir, escolta, que no s'ha aconseguit res. Són 3 punts, que són molt importants, però a vegades el que ria último és allò que diuen, eh? Que tampoc es tracta de riure, però vull dir que, aviam, peus a terra, eh?
No, o sigui, està bé celebrar, i a veure, és un gol amb un rival directe, amb el Lleida, el 1991, que passa que va ser un gran massa, més que les celebracions, doncs, un baixant els pantalons, sí, l'altre engegant a dir de l'afició, l'altre fotre una colla al director esportiu, bueno. Al maig parlem.
Sí, el maig, que sembla lluny, és d'aquí un mes i 10 dies, eh?
Bastant demà, sí.
Escolta, qui se li està fent llarga aquesta segona volta és el Força Lleida. Derrota nova, derrota aquesta vegada a domicili, Valladolid 75, Força Lleida 60, un Valladolid que estava desè a la classificació general, que a priori tampoc semblava que havia de ser un equip amb masses problemes. El Força Lleida venia a la posició 14, per sota, vull dir que...
Bueno, els dos portaven 4 derrotes consecutives.
Sí, sí, per això et dic que... I dissabte a la nit es gesta la destitució de Borja Comenche, que es comunica de manera oficial ahir diumenge. No sé si per sorpresa o no per Borja, el que sí que he llegit al diari La Mañana, Albert, és que al final se li comunica amb una trucada que no dura ni 2 minuts
dissabte cap a les 10 de la nit, sí.
Que no sé si són les maneres o no, o...
No són les maneres de comunicar un acomiadament i menys
amb un home de casa
i a un treballador que en el seu dia te va venir i te va firmar sense saber ni si estaria amb l'Eport o l'Eplata, sinó que te va firmar per un projecte. Després, evidentment, l'equip porta 5 derrotes consecutives, estem a un partit, del descens, i tenim a 3 equips a un partit només. Realment, la permanència s'ha complicat. Evidentment, Borja Comenge, com a entrenador, doncs, té la seva part de responsabilitat, però no és l'únic. Vull dir, enguany han passat moltes coses. I a mi em fa molta gràcia quan avui llegeixo declaracions d'un entrenador, d'un directiu, dient que, clar, és que ara ja el mercat de fitxatges s'ha tancat. Ha estat 7 mesos obert, el mercat de fitxatges.
Sí, que a més en bàsquet...
N'hem tardat 4 en firmar algú. Quan el vam tenir no el vam voler renovar. Després vam filtrar a la premsa amiga que tallàvem un jugador, que no es va tallar. I a última hora es firma un jugador que el firmen directament a través de la gent, perquè el club no va moure un dit. Aleshores, aquí hi ha molta teca.
Hi ha molta part de responsabilitat per tothom.
Clar, el problema crec... és que sempre acaba rebent el cap visible, que és l'entrenador. Parlo de futbol o bàsquet o qualsevol esport, eh?
Jo crec que han entrat en pànic. Estem parlant d'un club que és absolutament artificial, d'un projecte que és absolutament fictici, sustentat per 300.000 euros anuals de les institucions, que ve d'un descens, que ve d'una desena posició, que cada any 300, 300, 300, i si baixen a la plata s'acaba el xollo. I ha entrat el pànic. I quan entra el pànic, quan tu vas per la selva i trobes un lleó, pots fer dues coses: entrar en pànic i el lleó se't cruspeix, o intentar mirar si hi ha algun arbre o alguna cosa per pujar-te, emparrar-te i buscar-te. Doncs ells han optat, doncs, per tirar-se de cara al lleó, en lloc de sentar-se, parlar, però no ara.
Sí, però no ara,
perquè
que falta,
són 4
5
seguides perdudes. És que no és ara quan ens havíem de seure.
Però faltar el que falta per acabar la competició, tampoc no crec que sigui ara el remei canviar l'entrenador.
No. I menys ara, que... I menys ara...
Dóna-li les possibilitats. Ja sabem que aquí ell ha vingut i ho ha explicat moltes vegades, vull dir, ha patit moltes lesions, ha patit una sèrie de coses, no ha pogut entrenar com Déu mani. Ostres, dóna-li el marge de confiança, juga-te-la tot, a veure, de perdidos al río, i ara què farem? Canviar? Canviarem el cromo? Que... Trobarem algú?
Bueno, de moment el segon.
Bueno,
és que l'has firmat 3.
I el segon què farà? Canviar la filosofia del primer?
No, és continuïtat total.
És que l'has firmat 3 anys, el Borja, i a banda hi ha un condicionant. O sigui, el pet és ara, que és cert que hi ha 5 derrotes, però és que jura just ara que per primer cop en tota la temporada tens tota la plantilla disponible. Una plantilla que va construir Borja Comenche, amb les limitacions que tenia, vale? I en la qual, en alguns casos, s'ha equivocat. Però, ostres, dona-li l'oportunitat. Perquè i els jugadors, què passa? Que els jugadors no juguen?
Clar.
Aquí hi ha tios que haurien de tirar del carro i que fa un mes que desaparecidos en combat, eh? Però totalment desapareguts en combat. Passa, bueno, ja sabem que sempre es trenca, doncs, per la part més feble, i aquesta és l'entrenador. Però jo crec que ni en el fons ni en les formes el Força Lleida ha actuat bé, perquè a banda, ahir al migdia el trucàvem per dir a veure si el comunicat podien dir que era de manera consensuada, perquè, bueno, per no danyar la seva imatge, i de manera consensuada. No, no, m'has fotut fora. Assumeixo. I ara a veure què passa, perquè és que té un any més firmat, eh?
Clar.
Aquesta és l'altra. Si jo te faig fora tu, escolta, Ricard, mira, bueno, primer no ho faig per telèfon.
No, parlem-ne, quedem, parlem. Com ho veus?
Però bueno, si ho fem per telèfon perquè vaig molt liat o perquè no m'apeteix o per lo que sigui, acceptamos pulpo com animal de companyia, però, escolta, que mira, que fora. La setmana que ve parlem i a veure com podem arreglar aquest any, nosaltres cap problema, te'l paguem tot, o negociem, o busquem una sortida. Però trucar un dissabte a les 12 per dir anant fora... No sé, me sembla absolutament...
Sí, la veritat és que...
Bueno, propi del personatge que presideix aquest club.
Escolta, Albert Aliaga fa uns minuts en roda de premsa per explicar, deia això.
Bé, bon dia. Tal com us vam comunicar ja amb l'altre oficial del club, la junta directiva es va reunir el passat dissabte i vam abordar diversos temes esportius del club, i entre els quals un d'ells era el relleu del Borja Comenche com a màxim responsable de la part esportiva del club. També vam decidir la mateixa junta directiva que li proposàvem al Jorge com a tècnic del club temporalment que fos ell el màxim responsable i ho va acceptar.
És una roda de premsa que va més enllà, però temporalment què vol dir? Un partit? Una setmana? No, fins al final de temporada? Vols dir?
I tant, home.
No, però és que...
Tenim partit dimecres, eh? Però dimecres, però passat
que,
demà.
Però és que jo el que em pregunto és, amb tot el meu respecte cap al senyor Aliaga, que no té un president aquest club? Que no té un gerent aquest club? Si no dones la cara a un entrenador, i avui tampoc la dones a la
premsa... No estan disponibles, és veritat. La roda de premsa no l'ha fet l'Albert, eh? Aliaga.
Però de què estem parlant?
Clar, jo crec que això és feina d'un president.
O sigui, només sortim a demanar més diners i a plorar, i ai, pobrets, i los restos de clubs, cuánto dinero, i nosotros no, i ai, ui, ai, ui? En sèrio?
Què s'ha de fer?
Aquest és el president que es mereix l'acte del Força Lleida? Amagat sota les pedres, en un moment de crisi de la temporada... Aquest?
I repeteixo, dimecres, bueno, partit a casa davant del Prat, que el Prat l'any passat se la va jugar amb nosaltres a punt de baixar, fa dos anys també, però ara van segons.
No, ara va com un tiro. Ara va com un tiro, i per mi és... I mira que han tingut mil lesions també, perquè han tingut mil lesions també, però mira, se n'han anat sortint, però clar, és que tenen una plantilla que tu mires... L'altre dia ho parlàvem, bueno, clar, és que estan vinculats al Joventut. No, no, aquest any ja no estan vinculats al Joventut.
No.
Vull dir, de fet, al Joventut ja li agradaria tenir algun dels jugadors que té el Prat.
Però vull dir, l'any passat el Prat va estar...
Sí, li van al carrer per pedregar. Però bueno, han firmat un gran entrenador, han fet un plantillón, i allí estan, i allí estan. Que això no vol dir que no els puguin guanyar, eh?
Vull dir, no, correcte.
Perquè això és esport.
El que passa és que allò de l'entrenador entrenador nou, victòria segura, ja ho he vist en futbol, que no sempre funciona, eh?
No, i és complicat, perquè al final és el que diem. Els jugadors són els que juguen, eh?
O sigui, ahir el Força Lleida només guanya el darrer quart, només, 18-23, la resta o els empate o els perd, el segon 16-6, de 10.
Sí, li fan una...
Això és una inèrcia, que...
Se fica 27-26 al segon quart i li fan un parcial de 32-9.
Escolta, a l'altre pavelló, el de l'11 de setembre...
Alegria, home.
Ull com van les coses, eh? Asturo que llu, Lleida llista 6, Copa Cers...
Però escolta,
jo me n'alegro.
Sí, no, és igual que... Molt bé dir l'Albert ara que parla de la junta directiva del bàsquet, la de l'hoquei és totalment diferent, és de la nit al dia, això. Són molt senzills, t'expliquen el que hi ha, i bueno, ells han apostat aquest any per un projecte ambiciós i bonic, i la prova és que està resultant i funciona, eh? Pues vale, pues endavant, pues tindrà alts i baixos, però el club s'està mantenint on té que estar.
Bueno, ha pujat a la cinquena posició de
bueno,
la
classificació. Pues ja està, del 5 al 8.
Els tres primers estan aquells fora.
Del 5 al 8 és la seva feina, i ja està. I ha passat bé.
No, i ha fet una cosa...
I a competir.
Importantíssima, perquè ha tancat una setmana molt complicada, sí, amb tres victòries, eh?
Ah, sí.
Saps què estan fent, també? estan generant molta base.
Xup-xup, sí.
Clar. Estan generant molta canalla perquè van a les escoles i ara l'hoquei s'està escoltant i comencen a tenir molta gent. Han hagut la pista de fora la tenen ocupadíssima.
Però la pista de fora li s'està donant també.
Però si al final tornem al cap del carrer, qui és el director esportiu del lliurellista? El Marc Soler.
El Marc Soler.
Un tio que va néixer amb uns patins, als peus, i que ha jugat a hoquei tota la vida.
Clar, se sap de què va.
Té clar quin és el projecte, qui hi ha a la directiva del llista. Gent d'hoquei, que tenen claríssim quin és el projecte i coneixen la realitat de la ciutat. Que és el que al Força Lleida se li escapa. Viu en una... El seu president, Félix González, viu en una realitat virtual, paral·lela. O sigui, ell va per un costat i la vida va per un altre. I després passa el que passa, que portem 6 anys de club i hem fet un trist playoff. Hem baixat una vegada i ojo aquest any.
Bueno, que al final no es va materialitzar pel tema de despatxos, però vaja, que no, vull dir que no s'hi pot confiar cada any amb això, eh?
Sí, home, demanarà que l'ampliïn a 20. Si baixem, demanarà a la federació que ampliï la Lliga a 20.
Sí, ja, però no sempre et poden escoltar. En fi, escolta, que hem arribat a 2/4, ahir tenis al Bernabéu, molt bé, 6-3, Xavi...
6-3, sí, no, ja està. Motos.
I motos, per cert. Alex Márquez tercer i Marc Márquez segon, però allí està bé, eh?
Molt bé.
Gràcies, Albert. Xavi, bona setmana.
Vagi bé.
Adéu.
Deixem aquí, busquem les senyals horàries. Doncs apa, ara sí que ja anem camí cap a les 2 de la tarda. Obrim la Nacional 240. Vaja, d'això d'obrim, la carretera està oberta.
Sí, per sort sí. Què tal, Ricard?
No tenim alteracions meteorològiques, almenys a hores d'ara.
A hores d'ara no, però a partir d'aquesta tarda, precaució, que torna el fred intens, pluges, neus en cotes baixes...
A la carretera, ull sempre. I quan hi ha les opcions climatològiques adverses, doncs encara més,
La veritat és que, si no sé si tenim un inici de primavera, gaire primaveral, Però bé.
Mònica Carrasco, des de Cope Tarragona, bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez, des de Cope Lleida.
Com estàs?
Estic molt bé, mira, per ser dilluns estic especialment contenta avui.
Però què tindrà el dilluns?
No sé, jo crec que és una mica, li tenim una mica de mania, en realitat el dilluns és igual que el dimecres. Però
que
bé,
sí?
No sé.
A més, el dilluns és un d'aquells dies que no s'ha de perdre, s'ha de viure igual,
Clar, amb intensitat. Has de treballar perquè la resta de la setmana vagi rodada,
i tant
el dilluns,
sí.
Jo m'ho prenc així.
Escolta, no, et preguntava també com estàs, per doble motiu, un perquè és dilluns i perquè ja no ens escoltàvem des de divendres i l'altre perquè... Demà és una d'aquelles cites que d'aquells dies que la gent té marcades al calendari.
Demà, per diversos motius.
Sí.
D'entrada, demà, no sé si molts ho sabien, però demà 20 de març és el Dia Internacional de la Felicitat.
Jo no ho sabia, això.
Doncs ja ho saps. No sabia que hi havia un Dia Internacional de...
Jo tampoc, no? També estava que hi sigui, ja.
Però sí, el va declarar l'Assemblea General de Nacions Unides ja fa uns quants anys, per tant, 20 de març, Dia de la Felicitat. I la felicitat se'n pot parlar des de moltes vessants, suposo, sí. Ricard.
Jo suposo, ara no ho sé, no podem contactar ara amb la ONU, però... jo crec que té relació el Dia de la Felicitat on està col·locat el calendari amb l'entrada de la primavera.
És que hi deu tenir, força a veure, no? Perquè és veritat que estem tots una mica més, potser, predisposats al bon rotllo, saps?
Sí, sí.
No? El bon temps, tot ajuda. Però bé, avui, en aquesta mitja hora de programa, parlarem de la felicitat des de diferents vessants i hem volgut anar una mica a l'arrel, perquè jo tinc uns quants dubtes sobre això de la felicitat, si la primavera influeix...
Per cert, saps a quina hora comença la primavera?
A quina hora?
Demà.
A veure.
Demà, Això és, comença demà la primavera a les 17:15.
17:15,
eh? O sigui, al migdia no estem en primavera, ni a l'hora de dinar. Al berenar sí,
Al berenar ja serà primavera. Val, vinga, doncs m'ho apunto. Escolta, va, presentem el primer convidat d'avui. El tens a l'altra banda del telèfon, no?
Sí, doncs mira, per parlar... Perquè avui tocarem el tema de la primavera, tocarem el tema de la felicitat i ho farem des de moltes vessants. Comencem amb el psiquiatre i psicòleg des de Lleida, l'Àngel Pedra. Àngel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, escolta, que per cert, coneixies això del Dia Mundial de la Felicitat?
No, ho desconeixia, veus? Però està molt bé que hi hagi un Dia de la Felicitat.
I tant.
És important, no, doctor?
Sí que és important, perquè aquest és un desig que crec que tenen totes les persones de voler ser feliços. Sí. si ho aconsegueixen, ara en parlarem, si ho aconseguiran o no.
De fet, això va sortir arran d'una iniciativa de Bhutan que allà consideren la felicitat nacional bruta més important que el PIB, que el Producte Interior Brut.
No, no, és que és molt important per la persona sentir-se feliç, perquè la felicitat és una vivència interna nostra, no la donen les circumstàncies. És com nosaltres vivim aquestes circumstàncies, clar, que ens podem sentir feliços o no.
Clar. És que, doctor, suposo que evidentment depèn de, molt, de molts factors, però no sé si la felicitat la podem entrenar també.
Depèn molt del caràcter de la persona, perquè hem de tindre en compte amb la felicitat diversos aspectes. És de que sí que hi ha molts elements externs que ens poden proporcionar felicitat. L'estar amb una persona que estimem, tindre moments placenters, aconseguir allò que desitgem, però tot està en funció de com ho estem vivint des de la nostra ment. I, per tant, dius, hem d'estar satisfets amb el que tenim i també satisfets amb el que no tenim, perquè si no ens conformem, evidentment, serà molt difícil que ens sentiguem feliços. I això és un aspecte que la majoria de la ciutadania doncs no acaba de poder regular. I sempre hi ha un desig de tenir, i a vegades aquest tenir comporta menys felicitat.
A més, normalment es vol el que no es té, que a vegades també és un problema.
Jo, de totes formes, per la felicitat jo penso que hi ha dos factors importants a tenir en compte. Un és que la felicitat no és regular, sinó que hi ha moments que et sentiràs més feliç, et sentiràs més content, perquè les coses doncs te van sortint com tu preveus. I per tant, doncs, has de tenir en compte que a vegades no et sortiran i ho has d'assumir. I per un altre costat, i això és un aspecte que cada vegada va que s'està incrementant, és el concepte de la gratitud. No? La persona que sap agrair, que se sent agraïda, doncs també és un factor a tindre en compte en aquesta felicitat, perquè avui en dia la gran majoria estem de queixes. Queixes dels fills, queixes de la política, queixes del temps, queixes de la parella, i potser no vivim aquells aspectes gratificants que podem viure amb els fills o amb la política o amb la parella.
Clar, és que és veritat que de vegades, i no sé si, doctor, també vostè s'hi troba en moltes ocasions, d'una banda això, que ens costa acceptar la frustració, no?, potser quan no podem aconseguir alguna cosa, i que de vegades ens fa falta que passi alguna cosa greu per adonar-nos de que la felicitat pot estar en un ou ferrat, i sí, sí, així tal qual ho dic.
Sí, sí, no, aquest exemple que has ficat, Mònica, del menjar, és molt característic, perquè hi ha persones que amb el mateix àpet són feliços i d'altres que en absolut.
Sí.
Doctor, jo et volia preguntar també quina relació tenim entre la felicitat com a concepte no material, per entendre'ns, com a estat d'una persona, si té relació amb la salut física de la persona. I aquí també voldria relacionar aquest canvi d'estació entre hivern i primavera.
Clar.
Sí, a veure, la primavera és un esclat de llum, i aquest esclat de llum doncs ens provoca una sèrie d'alteracions o canvis hormonals i que influeixen en el nostre estat emocional. Sobretot hi ha dos hormones aquí que intervenen, que és la melatonina i la serotonina, que són hormones que ens augmenten la vitalitat, ens fan sentir més alegres, ens fan sentir que tenim més energia, sexualment doncs també tenim més apetències, i que són aspectes tots aquests que enllaçarien amb el que diem de la felicitat, no?, si ho podem aconseguir. Però clar, aquests canvis d'humor, que per un costat poden ser molt positius, també a vegades la primavera ens provoca el contrari, no?, amb menor quantitat, aquelles persones predisposades amb algun tipus de malalties psíquiques, com pot ser persones diagnosticades de trastorns bipolars, doncs que els afecta la primavera, en què els hi pot desencadenar doncs la depressió o estats maníacs. Per tant, doncs això és un aspecte a tenir en compte a la primavera. també la primavera doncs porta una mica el mite de l'Estènia primaveral.
Sí.
Sobretot estadísticament se descriu que per cada tres dones que pateix Estènia primaveral hi ha un home, es dona més a les dones que als homes per aquest motiu de tipus més de tipus hormonal. L'Estènia primaveral és una adaptació que té el cos doncs, a uns nous horaris, que hi ha més llum, i que per tant doncs, aquest període de temps, que pot durar 10-15 dies, un se sent algú més cansat, amb menys gana, algú més xafat, però que això sempre és passatger.
Mm-hmm. O sigui que al final allò de la primavera la sangre altera té un rerefons científic, per entendre'ns.
Sí. Ja podem considerar que hi ha uns canvis. I que més o menys, amb major o menor quantitat, doncs ens afecta a tots.
Clar. Hi ha una qüestió física, per tant, hi ha una qüestió de l'entorn, i no sé, perquè jo he estat mirant, precisament, amb motiu del Dia de la Internacional de la Felicitat, les Nacions Unides publiquen un rànquing de països més feliços, Espanya estem al 36, per cert, i a les primeres posicions hi ha Finlàndia, Noruega, Dinamarca i Islàndia. No sé si hi ha alguna cosa que els països nòrdics fan molt bé i nosaltres potser no tant, doctor.
Jo no ho sé, és clar, les estadístiques també les hem de valorar, perquè tenen en compte que aquests països, primers, són on hi ha uns índexs d'alcoholisme i de suïcidi alts.
Ah, carai.
Per això que les estadístiques les hem de prendre en mesura.
No lliga massa
la felicitat de Finlàndia quan és un país que ha un índex de suïcidi.
Sempre m'ha semblat curiós aquestes dades que ha dit la Mònica, a més d'això que ens apunta el doctor, perquè són els països amb menys incidència del sol, que jo considero que és com un recarregador de bateries.
Clar.
Sí. Podríem considerar així el sol. Per això, perquè ens estimula una sèrie de glàndules que en aquests països doncs, la població no les disfruta.
Sí, és curiós. Jo li preguntava en començar al doctor Pedra si la felicitat es pot entrenar i, evidentment, els factors que no podem controlar no hi podem fer gaire cosa, però sí que cadascú, doctor, hi podem posar molt de la nostra part, no?, per contribuir a que els nivells de felicitat creixin, no? Ens hem d'esforçar, de vegades.
Ens hem d'esforçar i hem de tindre en compte que la felicitat molt la fem nosaltres mateixos, la nostra ment es fa la felicitat. Perquè hi ha una dita oriental que és molt coneguda, que diu, si el teu mal té remei, no et queixis. I si no té remei, per què et queixes? Hem de tenir en compte això. Per tant, és una cosa, ja dic, molt personal, la felicitat. I, evidentment, que si ens sabem entrenar i acceptar les circumstàncies des d'una perspectiva positivista, evidentment que ens sentirem feliços. Mm.
Doctor, a nivell empresarial o a nivell personal o familiar, és una bona època per emprendre la primavera?
Home,
a grans trets, en general.
A grans trets és millor, la primavera, perquè també la primavera és quan hi ha més activitat sexual i augmenten més la procreació. Per tant, també les empreses seria una bona època de ficar-les en marxa, perquè un està més animat normalment.
No, ho deia a nivell professional i a nivell de casa, no? Llavors tens un projecte de família o un projecte personal, dius, escolta, doncs ara la primavera és un bon moment per començar-ho.
Mm-hmm. És millor començar la primavera que la tardor.
Sí. I una darrera pregunta, doctor, que sabem que està entre consulta, l'agraïm que ens hagi atès. Sé que treballa vostè especialment també amb nens.
Sí.
Jo m'agradaria preguntar-li també per com els adults ens hem d'esforçar, jo que deia d'esforçar, en transmetre també, no?, als nens de vegades, als petits de casa, perquè de vegades això, ens centrem massa en preocupacions del dia a dia i potser no ens fixem gaire en el que estem transmetent, no?, als petits.
Sí, els adults han de tindre en compte que han de transmetre als petits, el primer de tot és que toleren les frustracions, que avui en dia la gran majoria de jovens no toleren cap frustració. I això comporta que no se sentin feliços. I això comporta enfrontaments amb els adults. Per tant, un primer pas seria aquest. Si són capaços de transmetre que no totes les coses poden sortir, ni totes les coses se poden obtenir, evidentment que haurem guanyat una fita important, que és l'acceptació, i per tant això pot conduir a sentir-se feliços.
Mm-hmm. Doncs escolta, em quedo amb les lliçons que ens ha donat avui el doctor Pedra, acceptar la frustració i la gratitud,
hem de ser més agraïts,
és que, eh? És que, això és una cosa que ens diuen i que es diu sempre, escolta, que no és que t'hagis de conformar, però has de valorar el que tens, i sí que moltes vegades falta aquestes coses, eh? Valorar el que tens, que no vol dir que t'hagis d'estancar, però, home, el que tens, valora-ho i intenta ser feliç, eh? Això que deia la Mònica d'intentar-ho, esforçar-te, jo crec que sí, perquè a més després tot, bé, tot són recompenses, eh? Ser una persona feliç, parlem en general, es posa menys vegades malalt, per exemple.
Sí, sí, això influeix moltíssim, eh? L'optimisme i la felicitat, doncs, és una mena de protecció contra determinades malalties, sobretot de tipus psicosomàtic, de cara a la depressió, de cara a l'ansietat, de cara a l'insomni, de cara a trastorns digestius, o sigui, és un bon remei per evitar malalties d'aquest tipus.
Tots són avantatges. Mònica, com estàs?
Doncs molt
estàs
contenta.
Bé? Doncs
molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Psiquiatre i psicòleg, hem parlat avui amb l'Àngel Pedra, que ens ha posat llum i ens ha relacionat, evidentment, la part de com ens sentim amb la part física del cos, que està molt més connectat del que ens pensàvem. Doctor Àngel Pedra, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bon, nosaltres fem una pausa, Mònica, però ja veus, escolta, al mal temps bona cara.
Curteta, que seguim parlant de felicitat, en concret de com consumir cultura ens fa més feliços. Ara veuràs.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Cuando compraste tu casa, ¿pudiste elegir el seguro de hogar? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de hogar. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Las familias de verdad salen de viaje pensando que ese ruidito del coche no es nada. Y sí es algo. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad. Como el de Mafre, con el que tienes garantizado el servicio en carretera 24 horas ante cualquier problema. Mafre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Doncs ara que ja ho tenim clar, Mònica, això de què és la felicitat,
sí,
com la podem treballar. M'ha quedat bastant clar que ens l'hem de treballar una mica.
Ens hem de treballar la felicitat, sí. A mi m'agrada aquest concepte una mica d'esforçar-nos. El doctor Àngel Pedra ens ha apuntat alguns conceptes importants. Saber acceptar la frustració, tenir més gratitud amb allò que tenim, no?
Sí.
I ha dit que la felicitat és un bon remei per evitar de vegades mals majors. I a mi això m'agrada molt.
I tant.
Jo t'ho apuntava abans de publicitat. A principis d'aquest 2018 es publicava un estudi que es diu El impacto de la cultura y el ocio en la felicidad de los españoles. Mm-hmm. I aquest estudi, que ha dirigit la doctora Nela Filimón, que és doctora en Economia de l'Autònoma de Barcelona i professora de la Universitat de Girona, es confirma, Ricard, que la cultura, consumir cultura, ens fa més feliços.
I a més això és una cosa que...
Jo això ja ho notava, eh?
Això és una cosa que la gent que vas assistint a llocs, a actes, a activitats, i amb la gent que parles te n'adones, ho expliques, però costa que la gent s'ho acabi creient.
Sí, no sé. A veure, jo hem convidat avui a la Nela Filimón perquè ens expliqui més dades d'aquest estudi, no?, i d'aquestes confirmacions i conclusions que em van treure. La tenim a l'altra banda del telèfon. Nela, molt bon dia i moltes gràcies.
Moltes gràcies a tots vosaltres per la invitació.
Bon dia.
Un
plaer tenir-te per aquí. Escolta, és així, m'equivoco si ho dic així ras i curt, que la cultura influeix en el nostre nivell de felicitat, ens fa més feliços?
Sí, és correcte. De fet, hi ha bastants estudis en l'àmbit econòmic i en particular aquesta línia de recerca de l'economia de la felicitat que han anat posant de manifest que el consum cultural, la participació cultural, té un impacte significatiu en la percepció de felicitat de les persones.
Mm-hmm. Aquest estudi que has dirigit tu en aquest cas ha estudiat el cas del nostre país, però també la d'altres països de l'entorn, no?
Sí, sí, aquest estudi es va realitzar gràcies a la iniciativa de la Caixa, que van posar en marxa, crec que l'any passat va ser, un baròmetre de la cultura, i l'Observatori aleshores m'han contactat, perquè jo ja havia començat a treballar un any abans en aquest tema, en particular la participació cultural compartida, l'impacte sobre la felicitat, i arrel d'això va sortir aquest petit informe. I sí que jo he fet un petit recull d'informació relacionada amb aquest tema, no només sobre Espanya, però també alguns estudis que he pogut trobar sobre altres països.
Escolta,
en concret, un molt interessant a Anglaterra.
Tinella, i com estem respecte als altres països?
Bé, jo m'he centrat particularment en el tema de la participació cultural compartida i el seu impacte sobre la felicitat. En principi, les dades, diguem-ne, sobre aquest tema en concret, és a dir, a veure, aquí podem distingir per una banda, pel que fa, diguem-ne, la percepció de felicitat, en tots els països de l'àmbit de la, diguem-ne, de l'economia de mercat, països desenvolupats, la distribució és força semblant, no? Pel que fa la participació compartida, jo he pogut comparar, per exemple, la situació d'Espanya amb la situació de Regne Unit, no? Uh-huh. Aleshores, pel que fa a les principals activitats, doncs hi ha unes característiques semblants. Per exemple, els autors que jo he citat d'Inglaterra, per exemple, és un estudi que ells van recollir dades l'any 2011, després van publicar el 2015, sí que, per exemple, destaquen que entre les activitats culturals que ocupen els primers llocs són, per exemple, teatre, dansa, concerts, o cantar, actuar, per exemple, participar en exposicions i museus. I després, en el cas d'Espanya, en els rànquings de les activitats que més valoració tenen, també trobem, per exemple, anar al cinema o al teatre, anar a un concert, no? Doncs en aquesta línia. El que passa és que les dades sobre Espanya no inclouen totes les activitats
Clar.
Culturals que doncs, a mi m'hauria agradat doncs, tenir, uh-huh. perquè vaig treballar amb una base de dades del Centre d'Investigació Sociològica.
I com es medeix això? Com es medeix això de la felicitat?
A veure, en principi, normalment el que s'agafa, per exemple, a nivell molt intuïtiu, doncs aquests estudis, per exemple, l'estudi, la base de dades espanyoles, el que inclou, per exemple, és una escala de felicitat, no? Aleshores, hi ha una pregunta molt clara, en una escala de 0 a 10, on 0 vol dir completament infeliç, 10 totalment feliç, com es valoraria vostè, no? Uh-huh. La pregunta a cadascú dels enquestats. No? Aleshores, la persona, doncs, bueno, posa en aquesta escala doncs, una puntuació. Després, en aquesta enquesta hi ha d'altres variables, hi ha també una sèrie d'activitats, no? Una llista d'activitats culturals, de l'Eure, i en aquest cas en concret, l'enquesta també inclou informació sobre com s'estan realitzant aquestes activitats culturals. En solitari, amb la parella, amb els amics, etc. No? Uh-huh. I això m'ha permès a mi, posar en relació les variables, intentar bueno, veure si hi havia alguna connexió entre aquesta percepció de felicitat i la participació compartida, no? No només en solitari, d'algunes activitats.
Clar. Això em sembla molt interessant, Nela, i és el fet de que quan compartim aquest oci, no? Doncs sigui cinema, concert o teatre, la nostra percepció de felicitat és major, no? S'incrementa.
Sí, sí. En el meu cas en particular, de moment és una primera fase explorativa de l'estudi, però tot indica que sí que hi ha, diguem-ne, que aquesta relació és significativa, és a dir, no és per casualitat. Quan estem compartint algunes d'aquestes activitats, en promig, el nostre nivell, doncs, la nostra percepció de felicitat és superior. En el cas d'Inglaterra, per exemple, jo i ells ja ho han mesurat, és a dir, doncs és superior quan es fan les activitats en companyia que en solitari.
Uh-huh. Una cosa curiosa i és el fet, per exemple, tots pensem, doncs, si potser anem al teatre o al cinema, al final després doncs, comentem també això amb la persona que ho hàgim compartit, però, per exemple, si anem a veure una exposició, que en teoria doncs, és un acte força individual, no? Quan tu estàs contemplant aquella exposició, el fet de que hi hagi més gent, això ens influeix també en com ho percebem, no?
Això sembla que sí, especialment quan estem parlant, per exemple, de diguem-ne, d'anar a un concert, no?, de música, o evidentment hi ha expressions, no?, experiències estètiques, no?, experiències culturals que són per definició més solitàries, no? Aleshores, potser que si anem a un concert de música clàssica o com ben diu, anem a una exposició, interactuem, no?, amb l'experiència, doncs, amb l'artista o amb l'obra en solitari, però després també podem compartir informació. De fet, el consum cultural en si mateix s'ha posat de manifest que té com un efecte, entre cometes, en el sentit més positiu, addictiu. És a dir, que a nosaltres ens agrada una activitat, cada vegada volem saber més, conèixer més, doncs busquem informació, intentem interactuar amb gent a través de les xarxes socials, que també comparteixen el mateix interès que nosaltres, no? Aleshores es crea aquesta bola de neu, no? Sobre l'interès cultural.
Mm. I hi ha alguna relació, Nel, amb el nivell econòmic? És a dir, està relacionat això? Suposo que amb més nivell econòmic potser el consum cultural és més elevat, no?
Sí. Hi ha un altre, sí, per descomptat. És a dir, hi ha un altre, en el mateix dossier de la Caixa, un altre estudi que, de fet, se centra en la participació cultural, el tema de la situació econòmica, el nivell d'ingressos, el nivell d'educació. En principi, són dos factors que sí que són determinants. Les persones que normalment tenen un nivell d'educació superior, suposo que també tens més probabilitat de tenir accés a una feina millor pagada, per tant, doncs, més ingressos i, per tant, més consum cultural, o de manera directa, si tens uns nivells d'ingressos superiors, també més consum cultural, no? Uh-huh. Perquè algunes d'aquestes activitats, evidentment, són prohibitives, no? Per
clar.
Doncs, l'accés. Clar. També per entendre l'activitat i també per poder, doncs, econòmicament assumir-la.
Uh-huh. Ricard, no sé si tens oportunitat de mirar una mica algunes de les dades de l'estudi. A mi també em sembla molt interessant preguntar-li a la Nela en el, això, en com hem de llegir aquestes dades. És a dir, sabem que, per tant, consumir cultura ens fa més feliços, per tant, això també és una manera de dir als polítics, Nela, de dir, escolta, s'ha d'invertir en cultura, no?
Sí, aquesta és una de les conclusions que de fet molts estudis que s'han fet sobre cultura, sobre benestar i en general sobre participació cultural en general van en aquesta direcció. Aniria bé, doncs, per poder facilitar, no?, l'accés a la cultura a tothom. En el cas de l'estudi de l'activitat cultural compartida, una de les coses que es posen de manifest, per exemple, és que el temps que nosaltres dediquem depèn també de la nostra disponibilitat, no? Perquè passa molt de temps a la feina, després, bueno, el cap de setmana amb la família o amb els amics, aleshores, doncs, buscar poder compaginar millor l'activitat laboral, no? També pot contribuir a que dediquem potser més temps a passar amb la nostra família o amb els nostres fills. De fet, arrel d'aquest estudi hi va haver algunes reaccions per part de l'àmbit empresarial, especialment especialitzat en temes d'entreteniment, i coincidien en el fet de que no és del tot cert que, per exemple, els nens o els fills no volen compartir temps amb els pares. La qüestió és que ha de ser temps de qualitat.
Efectivament.
I per aquí totes aquestes polítiques de compaginar, de flexibilitzar l'horari laboral, podrien contribuir en aquesta direcció.
Nela, res, simplement, abans d'acabar, estava observant un creuament de dades dins d'aquest treball a la gràfica en la que es mesura la felicitat i en la que es quantifica el tant per cent de persones que participen en aquesta activitat. I és curiós el tema de la caixa tonta, de la televisió, perquè és una activitat d'oci que, segons les vostres dades, practiquen el 97,5%, o sigui, pràcticament tothom, però en canvi és la que menys felicitat proporciona.
Sí, en promig sí, és veritat. Sí, i aquesta és... Aquest és un resultat confirmat també per altres estudis que han fet, que han quantificat l'impacte, no, directe d'aquest tipus d'activitats, i resulta que són activitats molt populars, realitzades per tothom, molt incorporades a la vida diària, però després l'impacte sobre la percepció de felicitat és dels més baixos. Aquí hi ha tota una sèrie d'explicacions. Fins i tot jo ara mateix intento treballar més en aquesta línia perquè m'ha despertat també un interès, no, per veure aquestes preferències televisives, quin tipus de persones, quant de temps dediquen i per què. I sembla ser que hi ha diferents explicacions. Alguns autors, per exemple, distingeixen fins i tot entre activitats, com dir-ho, entre cometes, físicament passives o actives. Mm. Aleshores, la televisió, per exemple, seria com més passiva.
Clar.
Que no,
aleshores, bueno, totalment passiva, sí.
Alguns sociòlegs diuen, bueno, potser que com que és passiva i no activa, com per exemple la dansa o ballar, aleshores implicaria, doncs, un impacte més baix, encara que després també potser llegir, hi ha autors que diuen, bueno, encara que sigui una activitat passiva, però sí que es produeix, hi ha un mecanisme psicològic, no, de satisfacció amb la lectura, que igualment et fa sentir molt feliç, no? Per tant, no està del tot clar de per què la televisió té un impacte més baix. Alguns altres estudis simplement posen de manifest que quan mirem la televisió molt sovint doncs, compartim amb altres activitats, també és com quan el tenim com un soroll de fons, no?
Sí.
Fem molt zapping de canals i per tant doncs és com... jo m'inclino més a pensar que és d'aquelles activitats que la tenim tan incorporada a la vida diària, de manera que doncs, l'impacte sobre la felicitat va baixant i les nostres preferències no, també van canviant. El que avui tenim molt assequible igual ens deixa de portar, de tenir un impacte molt significatiu i ens movem cap a altres preferències, no? Que són permanentment, diguem-ne, dinàmiques.
Clar. Bé, doncs escolta, avui hem après una miqueta més, jo em quedaria amb això de que com a mínim practiquem més això de la cultura i el lleure, que temps de qualitat, llegim, anem al cinema, anem al teatre i segur que serem una miqueta més feliços. La doctora Anela Filimón és doctora en Economia, com us deia, de l'Autònoma de Barcelona i professora de la Universitat de Girona. Anela, ha estat un plaer tenir-te per aquí, torna quan vulguis.
Moltíssimes gràcies per la invitació.
Gràcies,
és
Anela.
És un plaer i... No, també.
Quan vulgui, va ser molt feliç.
El meu petit estudi amb l'audiència.
Gràcies, Nela, una abraçada. Adéu.
Gràcies. Felicitat es un trago de
vino por el camino la felicitat. Doncs no podíem acabar d'una altra manera.
No esperava menys de tu, Mònica.
Jo et volia sorprendre, però em sembla que ja se'n veu el plomero. No, molt llautó.
A tu t'agrada, eh?
M'agrada molt
a mi també.
Cançó italiana, en general. Em fa feliç, llavors he dit, posem-la. Doncs
pues marxem amb felicitat, vinga, escolta.
Marxem amb sigueu felicitat feliços. I amb música sigueu feliços. Ens retrobem demà, eh? Bon dilluns. Tiene sabor de...